Hola, bona tarda. Almenys dues persones han mort i una quinzena més han resultat ferides aquest migdia a la ciutat alemanya de Treveris, molt a prop de la frontera amb Luxemburg, quan un cotxe ha envaït una zona de vianants. La policia local ha informat de seguida que el conductor ha estat detingut. Són imatges les que ens arriben, terribles, d'aquest fet. Pel modus operandi podria tractar-se d'un atac intencionat, com ja ha passat en altres ocasions, al mateix país, Alemanya, o també a la ciutat francesa de Niça i l'any 2017, com tots sabem, a la Rambla de Barcelona. L'atropellament massiu a Berlín el desembre de 2016, en què van morir 12 persones i reivindicat per Estat Islàmic, és l'atemptat islamista més mortífer comès fins ara a Alemanya. A banda d'aquesta informació, de la qual seguirem molt pendents, us expliquem que el govern català ha llançat avui un toc d'alerta arran del repunt que han experimentat les darreres 24 hores les dades sobre la incidència del coronavirus a Catalunya i ha fet una crida a evitar al màxim l'activitat social. De fet, la consellera Meritxell Budó ha avisat que si segueix aquesta tendència no es passarà de fase a finals d'aquesta setmana i també es podria deixar de protegir el Nadal. Més notícies de l'actualitat, un apunt també cultural. Us expliquem que la pandèmia accelera la promoció de teatre i concerts per streaming. El sistema ha permès mantenir el contacte entre artistes i públics en la crisi sanitària i ara aixeca el vol com a negoci. Alejandro Sanz, per exemple, prepara un concert mundial des de Madrid i teatres, auditoris i festivals també aposten per les diverses plataformes. I recordem que ahir se celebrava la Jornada Mundial contra la Pena de Mort, Ciutats per la Vida contra la Pena de Mort, impulsada per la comunitat de Sant Egidi.
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dilluns i dimarts, l'hora de la Fundació Puigverd, un espai per conèixer els millors especialistes i el centre mèdic de referència en urologia i malalties renals. L'hora de la Fundació Puigverd, els dilluns i dimarts a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
A Catalunya, el 30% de les famílies no tindrà una llar digna on celebrar aquestes festes. I més de 280.000 persones ni tan sols podran menjar el dia de Nadal. Cada gest compta. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat i fes que Nadal arribi a totes les llars. Bon Nadal, però per a tothom.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius.
Hola, sóc Marc Rius i us convido cada divendres a les 5 i fins 2 de 6 a Ràdio Estel al programa Eixos de Felicitat, tractant des de dins els àmbits individual, professional, d'organitzacions i també constel·lacions familiars. Un programa dirigit per Jordi Vilajosana amb la col·laboració des de Mèxic de Daniela Fernández. Cada divendres a les 5 de la tarda, Eixos de Felicitat.
Vols una resposta al teu problema de salut? Busca-la a 12:45 del migdia, de dilluns a dijous, a Salut Natural per Tothom, a Ràdio Estel. Ràdio Estel.
Bona tarda, amics del Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4:04, i això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Javier Alfaro i qui us parla, Josep Sánchez, als comandaments tècnics, el Jordi Carretero. Setmana tapaïda de partits on Vicente Moreno es veurà obligat a tirar de fons d'armari. I en un mes de desembre on jugarem contra dos dels rivals directes de la part alta de la classificació, l'Sporting de Gallego i l'Almeria. l'equip s'ha de tornar a centrar i esvair els dubtes que ha generat els últims partits on no s'ha mostrat com el més fort de la categoria. Hem de recuperar la solidesa al principi de temporada i fer un pas endavant en la creació del joc. La superioritat, la suposada superioritat, s'ha de demostrar a la gespa controlant els partits i dominant el rival. Si volem pujar a la primera, exigència màxima, pericos! Avui és dimarts, escoltarem la roda de premsa de Vicente Moreno prèvia al partit contra el Cartagena i ampliarem la informació de la factoria Perica. Però abans de tot, anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyola. De Barcelona, comencem!
Pericos des de casa, però sempre blanc i blaus. Ara ens cal ser més blanc i blaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyola en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Javi. Rueda de prensa del míster hoy más tranquilo, ¿no? Bueno, que siempre está tranquilo.
Bueno, más tranquila o menos extensa, ¿no? Podemos decir que ha sido un poquito más breve que en otras ocasiones, pero no por ello menos interesante, ¿eh? Rueda de prensa previa al encuentro frente al Cartagena, recordemos, mañana miércoles a las 7 de la tarde. En esta ocasión, no 48 horas antes, bueno, porque ayer hubiese pillado pues un día después del Zaragoza, ¿no? Y hubiese sido casi más posterior a eso que como previa. Así que ha sido en la mañana de hoy. Y vamos a escuchar al técnico valenciano, lo más interesante de lo que ha comentado. En primer lugar, se le preguntaba a Vicente Moreno sobre este periodo de maratón de partidos, ¿no? Porque parece que el Español, pues bueno, juega, si no, no juega prácticamente cada día, pero lo parece, ¿eh? Juega cada tres días. Y bueno, ¿cómo lo está llevando el equipo esta circunstancia?
Sí, con Medius ya hay una maratón de partidos de forma continuada. A més, nosaltres ahí no tenim mucha sort d'haver-ho repartit algo millor, no? Hem tingut, òbviament, el partit de demà, venim de 3 dies, ni siquiera arribava a 3 dies, i altra vegada exactament el mateix, no? Entonces, hi ha poc de temps de pensar. Entonces, pues bueno, no pensem massa, hem intentat preparar els partits el millor possible, en el poc de temps que hi ha, cuidar tots els detalls, recuperar, que és molt important, i anímicament pues, estar de la millor forma possible per afrontar el partit. Al final el jugador lo que li agrada, segurament li agrada més jugar que entrenar, sin ningún dubte. I entonces jo sempre es dic que quan se dona aquesta circumstància, pues bueno, n'hi ha ese punt de també de tindre que sacrificar-se per pues, competir sense molta recuperació, però bueno, per l'altre costat, pues, tenen la sort de poder entrenar menys, que són molt exigents, no? Així que, pues, bueno, venen així les coses, pues, anem a competir, demà tenim un partit per a jugar-lo, per a competir-lo, per a guanyar-lo, per a tornar a encadenar ara dues victòries consecutives després de la de l'altre dia, i és lo que busquem, seguir en aquest ànim que te dona pues, el haver guanyat un partit.
Vamos a ver si el Español mañana consigue un nuevo triunfo a domicilio frente al Cartagena. Un equipo, por cierto, que está pues en la zona baja, ¿no? Luchando por eludir el descenso a Segunda B. ¿De dónde viene? Donde hay mucha igualdad es en la zona alta. El Español ahora mismo no es líder, el líder es el Mallorca. Y se le preguntaba a Vicente Moreno si le sorprende esa igualdad que hay en los puestos de lo más alto de la tabla.
No me sorprende en absoluto. No me sorprèn en absolut. Una cosa és el que tu fas, que nosaltres hem fet molts punts. Tal volta puc tirar especialment en falta, tal volta, 3 punts, 4 punts, amunt o a baix, que pense que t'hauríem de portar-los. Però el que depèn de tu és el que tu fas. No? El que fan els altres equipos no és algo que me sorprèn, perquè tenen capacitat per a fer-ho. Són equipos també tan bons com puguem ser nosaltres. I el que sí que estic d'acord o seria algo més paregut a lo que tu dius, és que tal volta esta temporada és algo diferent a les temporades anteriors o altres temporades a segona divisió. Però jo això era algo que ja sabíem, no? Quan començàrem esta temporada, va ser una temporada molt complicada, precisament per el nivell dels equips, no sols dels tres que han baixat, sinó d'algun equip més, del poderío econòmic que tenen, i de les bones plantilles que tenen, no? Entonces, no me sorprèn. Ara m'hauria de fer tothom molts punts, fer les coses molt bé i encaixir va estar molt renyit. Així que ens toca preocupar-se de nosaltres sumar molt, perquè segur que els demés també ho van a fer, com s'està veient.
En estas últimas horas, de hecho, por redes sociales, en el españolismo había cierta controversia en cuanto a los arbitrajes que está recibiendo el Español y los que están recibiendo otros equipos, véase Mallorca o Almería. También se le ha preguntado por esto a Vicente Moreno y decía que, bueno, que sí, que no estaba contento con los datos que se le decían, pero que al final esto pues es cuestión de rachas, ¿no? Que en otro momento no será así. Yo no sé cómo lo ves tú, José, este asunto.
Yo creo que es pronto para quejarse mucho de arbitrajes.
Yo creo, bueno, que cada uno obviamente tenemos nuestra opinión, pero flaco favor nos haremos si siendo el Español y compitiendo en segunda estamos hablando de que Señu o al otro le pitan más penaltis. Yo creo que el Español tiene que ir a ganar y dejarse de arbitraje, salvo que sean pues cosas ya muy flagrantes, ¿no? Que te vayan muy en contra. Pero hablar de a este le han pitado más penaltis, a este menos, bueno, pues qué sé yo. Quizás han dado situaciones en las que han sido más propicias. No veo yo por ningún sitio una mano negra que no quiera que el Español ascienda a primera división, ¿no?
Lo que, como tú dices, si algún día pasa algo, que vemos que claramente el VAR no ha actuado como debería, que si había algún partido que evidentemente ha acabado con polémica, pues el club tiene que quejarse, como hace todo el mundo, faltaría más, ¿no?
Obviamente, eso sí, estamos de acuerdo, pero ya te digo, yo creo que el Español tiene que empezar a superar estos estigmas. Aquí cada uno tenemos nuestra opinión. Yo creo que hay que dejarse de arbitrajes, de excusas, que a veces son excusas, ¿no? Los arbitrajes, otras no, otras realmente te perjudican, y ganar claramente para que el árbitro no te pueda quitar ese triunfo. Pero bueno, ya te digo, en cualquier caso, hablar de que a otros les pulsan a menos jugadores, pues oye, yo sinceramente, este año en segunda división no miro cómo arbitran al Mallorca o al Almería, porque considero que el mayor rival del Español es el propio Español. Si el Español hace las cosas como las tiene que hacer, ya pueden favorecer a otros. Creo que lo que beneficien al Mallorca, por ejemplo, o al Almería, pues le puede perjudicar al Rayo Vallecano, ¿no? Pero al Español no debería. El Español debería estar por encima de esto. Ya te digo, una opinión que tenemos cada uno, la nuestra, obviamente, ¿no? Y hoy hemos empezado el mes de diciembre y, bueno, pues se acerca ya el mercado de invierno, ¿no? La nueva ventana de fichajes. Vamos a ver si hay salidas o entradas en el Español. Se le preguntaba a Vicente Moreno, ¿qué espera al respecto?
Pues ara quan m'ho has dit, he tingut que pensar en quina data estàvem, exactament. Perquè no, o sea, no sé, m'has pillat un poc descol·locat perquè no estic pendent d'això, per supost. Perquè ara situant-me un poc, estem a 1 de desembre, amb la qual falta un mes per davant. Ho té l'experiència suficient per a saber que els pensaments d'avui poden ser molt diferents als pensaments de demà i, a més, nosaltres l'atenció i la importància li la donem als que estan aquí a dia d'avui. O sea, jo crec que nosaltres el mercat important el farem en l'estiu a l'hora d'intentar tindre els millors jugadors possibles, pues que la gent que estigui aquí estigui contenta i a partir d'ahir ja dic, no m'he parat a pensar altra cosa, No, ara mateix no és algo que tinga en ment i me preocupen els que estan, que són els importants. I és que ara i ja garantisse que després, a final de temporada, no es tenen que donar el aconseguir objectius, sin ningú dubte, els que estan ara.
Oye, a mi m'estranyaria que el club estuviera buscando ya refuerzos porque, vamos, no estamos tan mal, ¿no? Pero bueno, siempre puede haber movimientos, jugadores que no están contando y que buscan salida, en fin. Pero vamos, es pronto aún, ¿no?
Esto es una montaña rusa total porque, bueno, pues tú lo sabes tan bien como yo, en foros internos con otros aficionados, con otros colaboradores incluso del programa, pues antes del partido frente a Zaragoza había quien ya pedía fichajes, ¿no? Que había que fichar a 4 o 5 tíos porque si no, no íbamos a subir. Bueno, ganamos un partido y ya parece que no hay que fichar. También te puedo adelantar que siguiendo la doctrina del yo ya lo dije, del yo ya sabía que esto iba a pasar, ya te digo yo que si Raúl de Tomás en las próximas 2 jornadas no marca, habrá quien diga que es que está pensando en irse. Pues claro, se acerca el mercado de invierno y ya se quiere ir, no está comprometido y se quiere ir, se quiere marchar. Ya te digo que esto va a pasar, así que pase rápido esta ventana del mercado de invierno porque ya estamos otra vez igual. En fin, el partido de mañana, a Cartagena, un equipo que llega atrás, un empate y 4 derrotas. ¿Qué opina Vicente Moreno sobre el rival del Español mañana?
Crec que traslladaria un poc pues, lo que hem estat, algunes de les coses que hem estat parlant anteriorment. És una qüestió de ratxes i en aquesta categoria pues, tal volta més. Com bé dius, és un equip que ha tingut ratxa positiva en l'inici Además acompañada de bon xoc i de fer bones coses en el terreny de xoc. I ara pues, estan, a pesar de que seguissin fent bones coses en el terreny de xoc, pues, estan en aquesta dinàmica on està costant los més sumar. És una competició de contrastes. No? Al final, ratxes negatives, com estan havent ratxes molt positives o extremadament positives. No? I ara està tocant a d'ells aquesta ratxa. Però jo crec que és un rival a tindre-lo en compte, perquè ja ho ha demostrat, que té jugadors bons també i en experiència, i que jo el veig treballant molt bé. O sigui, té un entrenador que crec que pues, apareixen mecanismes en el terreny de xoc quan tu fas l'observació del rival. Però jo crec que és un equip molt interessant, que fa moltes coses, que ara està en una ratxa negativa, com antes ha estat en una positiva. Entonces, res de tot això tindrà que veure en el partit de demà. O sea, demà pues, dependrà de lo que fem nosaltres, de lo que facin ells i del dia que tinguem uns i altres, ¿no?, en el terreny de xoc.
Bueno, vamos a ver, gente experimentada, como decía Vicente Moreno, como el propio Rubén Castro, que se le caen los goles, a punto de cumplir, qué sé yo, 74 años y sigue marcando. Esperemos que mañana no lo haga, ¿no? Vamos a ver, centrándonos en el Español, si hay o no cambios en el 11. Podría haberlos, se le ha preguntado a Vicente Moreno y, como era de esperar, no los ha confirmado, pero tampoco los ha desmentido. Esto es lo que decía el técnico.
Sí, segur que alguna modificació o algun canvi en quant a el nombre d'algun jugador que participa o no participa en el últim partit, pues algo pot haver, no? Tampoc se tracta així ara de tirar i ficar un 11 totalment diferent, no? Al final fem una valoració de com estan els jugadors, de les molèsties que tenen, que hi ha alguns jugadors que poden tindre molèsties, del cansanci, venim ara, com he dit abans, de jugar tres partits pràcticament sense fer ni tres dies. Ens ha tocat a nosaltres ara així, com entenc que després es tocarà a altres o s'ha tocat abans, no? Això, pues, el cas és que ara nosaltres tenim una acumulació de partits important. Tot això pot determinar que pugui haver algun canvi. Però, bueno, tampoc n'hi ha que donar-li major importància. Els jugadors estan, la majoria d'ells, bé, en possibilitats de demà estar disponibles i intentarem fer el mateix, o sigui, el millor 11 possible pensant en totes aquestes variables. I a partir d'ahí, pues bueno, en funció de com vagin anant les coses durant el partit, pues seguirem fent modificacions, no? Això és així. O sigui, però algun canvi segur que pot haver, o ja t'assegure que si no molts, algun canvi hi haurà, segur.
El tema de los cinco cambios en los partidos cambia un poco las dinámicas, ¿no? De todas maneras, yo imagino que estarán mirando con de reojo el partido del domingo. ¿Qué piensas, Javi?
Bueno, no sé. Yo lo que... No sé. Yo creo que Vicente Moreno piensa que antes va el 1 y después el 2, ¿eh? No creo que mire demasiado al domingo. Es posible que si algún jugador está tocado, pues sí. Pero que reserve alguna pieza, me extrañaría. No viene el Español estas últimas semanas demasiado sobrado, además, así que me extrañaría. Ahora, lo que sí que te digo es que soy muy fan de Vicente Moreno en este sentido. Esta respuesta, podríamos hacer un ejercicio que es hacerla en la previa de cualquiera de los partidos de este año y la respuesta va a ser igual.
Va a ser la misma.
La respuesta va a ser la misma, pero además lo hace con una... ¿Qué te va a decir? Es que es normal. ¿Qué te va a decir el técnico? Bueno, pues sí, pues voy a quitar a estos cuatro y voy a poner a estos cuatro. Pues no, porque le va a dar pistas al rival, ¿no? Entonces, lo que se ha intentado es pues afilar un poquito, ¿no? Se le ha preguntado también directamente por Fernando Calero, que se perdió ese último encuentro del Español frente al Zaragoza, y se le ha cuestionado al técnico si llegará o no a tiempo para estar frente al Cartagena mañana.
Calero va rebre el dia del Leganés una pilotada molt forta, on va tindre una contusió en el servei, i bueno, el protocol pues, d'alguna forma no és que ens obligara, però per precaució pues, hem tingut que parar-lo. Pràcticament no ha entrenat en l'equip, però bueno, si no passa res estrany, va entrar en la convocatòria, ja que xugue o no xugue, pues, això ja és altra cosa, perquè ja dic, no ha pogut entrenar en l'equip. Però bueno, està ahí ja a punt de caramelo. Ja dic, si no entra en este partit d'inici o està sempre per a jugar d'inici, estaran els següents. No? És un jugador que és important per a nosaltres i s'alegrem de poder recuperar-lo.
asusta un poco lo de la contusión del cervell, ¿no? Imagino que es un pequeño lapso, se referiría a una contusión en el cráneo, ¿no? Bueno, un consejo y seguimos.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
¿Tienes noticias de algún experico?
Así es. Oye, y esto que decía Vicente, ese lapsus lingüe, ¿no? Un poquito de Vicente Moreno. Esto es como cuando hay una mano, y hay veces que los narradores o comentaristas dicen, no es mano porque tenía el brazo pegado al cuerpo. Yo siempre digo,
sí.
Si lo tuviera suelto, entonces sí que sería un susto grande, ¿eh? En fin.
Lágrima, solo de pensarlo.
Sí, claro. Pues sí, noticias sobre expericos. Walter Pandiani, como quien más quien menos sabrá, emprendiendo una carrera de entrenador, después del en 2019 de estrenarse con el Lorca Fútbol Club. Bueno, pues el pasado mes de agosto se fue a los Emiratos Árabes Unidos, donde era el director de la cantera y el entrenador sub-20 del Diva Al-Hisin, si es que se pronuncia así, entiendo que sí. Bueno, pues desde hoy, Walter Pandiani es el técnico del primer equipo del Diva Al-Hisin, que es un equipo que disputa el segundo nivel, la segunda división de los Emiratos Árabes Unidos. En cualquier caso, el uruguayo, el rifle, pues dando un paso más, ¿no? En su carrera de entrenador, ya te digo yo que tarde o temprano va a volver a la liga. Y oye, ¿quién sabe si algún día en el futuro al banquillo del Español? En un corto medio plazo, pues parece que no. Ahora estamos muy bien, muy contentos con Vicente Moreno, pero quién sabe. Desde luego que gran parte de su corazón es blanquiazul, ¿eh?
Seguro que se lo está pasando pipa por ahí en las dunas con algún camión.
Desde luego que sí, esa afición no la ha perdido. Y también noticias en clave blanquiazul y más cercanas, mucho más cercanas. Bueno, la MAE, la Asociación de Apatits y Mitjans Accionistas de l'Espanyol, esta tarde a las 7 tiene asamblea propia previa a la Junta General de Accionistas del día 10 para pues un poco comentar cómo se tiene que afrontar su actuación en la misma, ¿no?
Bueno, decidir el voto a los diferentes puntos de orden del día y plantear las quejas a lo que se supone que se va a sugerir en esta asamblea. Recordamos que será evidentemente virtual a través del canal de YouTube de la MAE. Pues un consejo y nos vamos a la factoría.
Mont Perico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. Tu perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. Més de 45 anys d'experiència immobiliària li asseguren l'èxit a l'hora de vendre, comprar o llogar un local. A Grup Ferran som especialistes en locals comercials, oficines, logística, sòl, instal·lacions hoteleres, equipaments, residencial i gestió patrimonial. Grup Ferran, la seva consultora immobiliària. Truqui'ns al 93 648 00 o visiti'ns a ferran.es. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. 93 648 00. Truqui'ns. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Y se veníamos diciendo que en las últimas semanas al Español B, al filial, le estaba penalizando su juventud. Hay que reconocer que en Badalona sacaron la casta y jugando cinco minutos con uno menos vencieron.
Bueno, jugando en realidad más de una parte con uno menos.
50 minutos.
Claro, por eso te digo que... también te dio 5 minutos, digo, ¿no? 50.
Pues igual lo he dicho mal.
Sí, mucho tiempo. Ganó el Español B por 0-1 frente al Badalona a domicilio. Recordemos, lo decíamos ayer, gol de Nil Jiménez, carrilero izquierdo con también gran presencia física, y esto le ayudó a lograr este gol, porque el tanto pues es un balón colgado al área y un pequeño barullo, la defensa del Badalona no consigue despejar el cuero de su área, y al final Nil Jiménez pues acaba acertando a meterlo en la portería. Antes de ese gol del Español B, lo cierto es que ya dispuso el filial de varias ocasiones de gol, estuvo cerca de adelantarse en el marcador el conjunto de José Abreiro Gay antes incluso de aquello, y ya te digo, la expulsión de Rubén Sánchez, del lateral derecho del Español, llega apenas 3 minutos después de ese 0-1, es decir, antes del descanso, y sin embargo el Español durante toda la segunda parte supo hacerse fuerte y volver a San Adrià, tampoco un viaje muy largo, con los 3 puntos, ¿no? Además, en la expulsión, déjame decirte pues un comentario, ¿no? Que viéndola por televisión, viendo el resumen, me parece desproporcionada la reacción del árbitro, porque a Rubén Sánchez ve la tarjeta amarilla pues al incomodar a un rival en una incursión que tenía como destino el área, ve la segunda amarilla, es expulsado, y el futbolista del Español ve, bueno, pues protesta, pero protesta dentro de una normalidad, ¿no? Quiero decir, no es nada airado. Sin embargo, la actitud del árbitro es como muy autoritaria, como creo que fuera de lugar. Desconozco el nombre del colegiado, tampoco lo diríamos, porque yo soy partidario de que los árbitros deberían permanecer en anonimato, y desde luego que estas actitudes no ayudan a ello. Yo entiendo que el colectivo arbitral tiene instrucciones de hacerse valer, de pues mantener esa autoridad, pero hay ocasiones que dices, no hace falta, es decir, no es necesario sacar así de quicio a alguien, porque luego pasan cosas, luego pasan futbolistas que pierden los estribos y super sanciones. Bueno, pues hay que evitarlas, y creo que el propio árbitro también debe ser consciente de ello. Ya te digo, una pequeña crítica, oye, yo ahí la dejo, porque no me la quería quedar dentro. Más allá de esto, el Español B, su próximo compromiso el fin de semana que viene, sábado a las 5 de la tarde, Español B Cornellá, uno de los huesos duros, se entiende, de la categoría. Bueno, ya veremos si el conjunto de José Abreiro Gay, después de romper esa racha de 3 derrotas con ese triunfo en Badalona, pues puede mantener, ¿no?, esa tendencia de continuar ganando. En cuanto a
Cornellá, siempre es un cruce de nivel, ¿no?, como un síntoma. Depende de lo que hagas en Cornellá, irá bien o no irá bien.
En otras ocasiones, incluso en Cornellá, hemos encarrilado pues el estar en la lucha por el playoff, ¿no?
Exacto.
Tenso. Así que bueno, a ver, sí, es como un baremo, ¿no? Está claro que es lo que te marca un poquito el nivel, sí, tiene gran parte de ello. Más allá de esto, los otros equipos de los que hablamos de la Dani Jarque, el femenino no jugó, como ya recordamos ayer, no jugó el pasado fin de semana por parón internacional, pero sí lo hará el próximo domingo a partir de las 4:15 de la tarde a domicilio frente a la Real Sociedad. Un hueso duro de roer también, ¿eh? Desde luego que una prueba de fuego para el conjunto de Rubén Casado. Y en cuanto a los juveniles, en este caso masculinos, bueno, todavía no tenemos horario del Peña Arrabal Juvenil A, que entiendo que se disputará el próximo fin de semana, y sí tenemos ya del Juvenil B, que recibirá a la Fundación Esportiva Grama sábado a las 6:30 de la tarde. Ojalá que con un triunfo, porque la verdad que los últimos resultados del Juvenil B de Moisés Hurtado no han sido buenos, y esperamos que reemprenda, ¿no?, o que se reencuentre con la senda de la victoria.
Anda, vos. Muy bien, pues unos consejos y nos vamos ya a la tertulia.
Mont Perico. Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE.
Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCD. Tu perdràs? En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescaditos, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Radio Estel.
RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't.
Un virus. 83 dies als balcons. 15.132 famílies perden un ésser estimat. 261.892 persones en ERTO. 150.000 professionals de la sanitat lluitant. 7 milions i mig de vides. Aturar la Covid-19 és prioritari i depèn de totes i tots, també de tu. Redueix la teva activitat social. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Doctor Gutiérrez, ¿qué recomienda para el malestar en huesos y articulaciones?
Lo tengo claro, recomiendo usar un producto formulado a base de cúrcuma, ortiga y arpago fito, ingredientes naturales que contribuyen a aliviar molestias en músculos, huesos y articulaciones.
Mialtrim es un complemento natural en cápsulas vegetales que cumple con estas condiciones. Pide Mialtrim de Laboratorios Marnis, en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.com.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea
Antiu Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea Antiu Xixona.
Y siempre queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea Antiu Xixona.
Antiu Xixona.
Turrón, turrón.
De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia, un espai de trobada i de diàleg. Els dijous, Àngels. Com diu el seu nom, trobem i parlem amb àngels, persones que fan allò que cal fer realment a la nostra societat. De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. La sobretaula.
Y ya tenemos a los tertulianos y vamos a saludarlos. Buenas tardes, Oriol Vidal. ¿Uri?
Sí, hola.
Hola, buena tarde. Nacho Lilia, buena tarde.
Buenas tardes.
Edu Calero, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estáis?
Bueno, Uri, el partido contra el Zaragoza, una mica para olvidar, ¿no? A pesar de que van a ganar claramente.
Bueno, para olvidar, ¿no? Yo creo que para recordar las cosas buenas que iba a haber y que es que... el que reclamem aquí moltes vegades a la tertúlia, no? Que Melendo, que Darder, com és així, facin un pas endavant, que Nico Melamed tingui minuts, ho vam tenir, és veritat que amb dosis, però em sembla que és aquí la idea que s'ha d'insistir. Jo crec que l'Espanyol s'ha de preocupar de créixer, sobretot, a banda d'anar guanyant els partits, perquè si no ja pot pensar en plans alternatius com segrestar David Bisbal i demanar un rescat a l'Almeria perquè, escolta, tant de voleria a voleria ja i no paren de guanyar partits. O sigui, em sembla que han guanyat 8 dels 9 últims o 7 dels 8 últims i, per tant, aquí cal posar-se les piles, però ja. I si a més és fent-ho a partir dels jugadors que endrecen una mica el joc i fa que no només depenguem de Raúl de Tomàs i en Barba, doncs millor.
Però, Nacho, va ser una primera part en què els aficionats van patir més del compte, no? Veient que l'equip no acaba de rullar.
Bueno, jo crec que és més de lo mateix. Jo crec que no ha canviat gaire de la resta de partits. Tots els partits, bueno, és a ratos bé, a ratos malament, a ratos no es veu res. És una mica la tònica de tota la temporada. I és el que jo crec que portem alguns queixant-nos des del principi de temporada. És veritat que durant... En alguns partits et passa com la setmana passada, com aquesta setmana, que has tingut l'encert i l'altre equip no l'ha tingut i guanyes el partit, però també és veritat que fins al Saragossa ens va generar algunes oportunitats, un gol anul·lat, i no tinc mai la sensació d'haver guanyat un partit, d'haver guanyat com ens van guanyar nosaltres la setmana passada a Madrid, o va guanyar l'altre dia, jo vaig veure bona part del partit del Mallorca, i aquella sensació de ser un equip solvent que surt i soluciona un partit amb 30 minuts i la resta del partit, bueno, pues ja llavors sí que fas, gestiones els minuts, però no tinc aquesta sensació. Pràcticament en tota la temporada, potser un partit o dos, la resta ha sigut, bueno, pues això, no? Una mica que estàs pendent del partit, a veure què passarà, no sé, pots guanyar, pots perdre, pots empatar amb tres jugades determinades, però no te dono una seguretat a l'equip de, el que et dic, no? De solvència i de saber manegar els minuts i de portar el partit. Sempre anem una mica remolc del que passi.
Nacho dice que más o menos como todos los partidos, Edu, pero yo insisto en que el domingo era especial porque viendo el rival habría sido un verdadero drama no conseguir la victoria, ¿no, Edu?
Sí, bueno, obviamente. Mira, yo creo que el Español siempre te acaba sorprendiendo y nunca gratamente. Yo decía que este año era un año de pretemporada para el año que viene y nos vamos a tener que poner nerviosos incluso este año. Y también te das cuenta como muchas veces los profesionales del fútbol pues dan unas opiniones y luego no se corresponden con la realidad, ¿no? De los profesionales del fútbol hemos oído decir el Español no es el rival a batir porque nadie lo puede batir. Hombre, pues el Español no es ni siquiera el mejor equipo de la categoría. El más caro seguramente sí, el mejor no lo es. Cuando tú comparas nuestro centro del campo con David Espiri González López y Darder juega un partido de cada 10 con el centro del campo de la Almería, digo, estoy deseando que juguemos porque nos van a pegar un baño que alucinas. El Almería solo tiene un poquito de déficit en el centro de la defensa y el resto, eso sí que es un equipo que a lo mejor en primera puede competir el año que viene. Pero vaya, a nosotros nos pasan la mano por la cara a día de hoy, pero bastante. Y luego, no tenemos claro ser mejores que el Levante ni que el Mallorca, con lo cual ya podemos empezar a sufrir. A mí me parece que el Español no ha confeccionado todo y lo que ellos se repartían, abrazos y felicitaciones entre ellos mismos, esa ridiculez de qué bueno es el uno y qué bueno soy yo y qué bueno es el otro, pues no, parece ser que el Español no es tan bueno, con lo cual este año nos va a tocar sufrir. Sí, hombre, se ganó al Zaragoza, que venía a ganar un partido en toda la liga, pues solo hubiera faltado no ganar. Y te digo una cosa, como dice Nacho, con varios sustos. Yo creo que el Español, desgraciadamente, tiene un muy mal centro del campo y a la que la defensa no ha estado tan efectiva como al principio, pues hemos empezado a sufrir. Creo que ahora mismo el Leganés, yo por lo que vi, es mejor equipo que nosotros y el Almería, sin duda ninguna, para mí el Almería es el mejor equipo de la categoría y por eso va como va y por eso juega con la solvencia que juega. Tenemos un problema este año. Bueno, vamos a ver cómo acaba todo.
Creus, Uri, que té raó al Edu quan diu que ja, d'alguna manera, ja saben les nostres debilitats i el rival ens pressiona molt la sortida de la pilota, ens controla al centre del camp i, bueno, i és que ens bloquegem, no?
Bueno, jo, a veure, és una cosa que hem coincidit les últimes tertúlies que evidentment, l'equip ha involucionat, vull dir, s'ha quedat parat. Jo era, ja ho he dit sempre, jo resultadisme sí, sempre quan hi hagi resultats, lògicament quan ja no n'hi ha, doncs aquí el dèficit és brutal, perquè clar, ni gaudeixes veient l'equip, ni a més et quedes satisfet amb els resultats. Però també insisteixo, bueno, ara ja veieu que l'Almeria és un bon rival, que el Leganés és un bon rival, bé, doncs és la lectura que alguns estem fent des de bon començament, que això no seria un passeig com molts pensaven, i en fi, em sembla que també hem de relativitzar, vull dir, hi ha un moment que ara mateix l'Almeria està en un moment de forma extraordinari, per exemple, però recordem, jo recordo la victòria de l'Almeria contra el Sabadell i va ser En fi, perquè el Sabadell es va suïcidar o els hi va regalar el partit, perquè era un partit que tenia molt ben controlat el Sabadell i no va saber rematar-los, i en dues accions aïllades pràcticament l'Almeria va endur-se el triomf. Vull dir que això és molt llarg.
Sí, Uri, però l'Almeria jugava con un menos.
Barça.
L'Almeria jugava con uno menos que le habían expulsado, y es verdad que el Sabadell falló un penalti.
Correcto.
Toda la segunda parte con uno menos. Te voy a decir una cosa de l'Almeria, no sé si os habéis dado cuenta, que me parece súper curiosa. El Almeria, cuando juega contra el Cartagena, cambia a los 11 jugadores, portero incluido, del partido que había jugado anterior en fin de semana. Contra el Cartagena creo que jugó entre semana y cambió a los 11 jugadores. Es decir, o mucha confianza tiene el entrenador, o la plantilla esta sí es buena de verdad. No la nuestra, que a la que cambian, tenemos algunas piezas que tienen que jugar todos los minutos, porque si no parece que el equipo se resiente.
Por cierto, Edu, el segundo presupuesto de la categoría, el Almería.
Almería es buen trabajo, y lo del Sabadell fue por jugar con uno menos. Contra, solo faltaría.
No.
Nacho, no et sembla que l'equip li va veure una mica les orelles al llop després d'aquestes dues derrotes seguides, i en teoria s'haurien d'haver posat les piles més, no?
Sí, però si et fixes, en comptes de tindre una reacció, diguéssim, d'orgull i de sortir a mossegar, els vaig seguir veient molt nerviosos. Inclús ja hi ha una jugada que fa Diego, que la dona en defensa, va fer un Courtois, deixant la pilota pràcticament a un jugador del Saragossa que quasi ens costa un gol. Estic tornant a veure aquell espanyol no, de l'any passat. Evidentment no estem jugant a primera divisió, amb la qual cosa els errors els paguem menys, però amb les últimes 3 setmanes he vist un espanyol com dèbil, molt dèbil mentalment, amb el sentit que perden 2 partits. A veure, sí que és veritat que anem a perdre 2 partits o un anem a empatar i l'altre anem a perdre, però van ser, diguéssim, de casualitats, no? d'errades puntuals que en un partit normal no et passaran. És veritat que a Madrid sí, ens guanyen clarament, però els torno a veure nerviosos, torno a veure una fragilitat mental amb aquest equip que em fa molta por. O sigui, realment, el partit del Saragossa realment em feia molta por, perquè penso que, de veritat, si haguessis perdut el partit del Saragossa, és difícil remuntar-lo psicològicament, no per una altra cosa, perquè al final és el que dieu, és veritat, la lliga és molt llarga, és veritat que ja dic que els últims 3 partits que hem perdut, 2 els estaven guanyats, eren 2 partits que, diguéssim, els teníem per la mà, i al final són errades o jugades puntuals que fan que perdis 5 punts, que ara estaríem primers amb 3 punts de diferència o amb 4 punts de diferència, amb la qual cosa, què et vull dir? A mi el gran problema d'aquest equip, i més que l'Almeria d'un altre, és que considero que tenen una carència total psicològica i de força psicològica, i que a la mínima s'esfonden. I llavors, clar, això amb el que dieu, no? Amb una competició tan llarga, amb tants partits, amb que en una setmana pots passar d'estar al primer 5 punts a quedar-te al tercer, ens afectarà molt. Trobo a faltar, ja t'ho dic, 4 jugadors que diguin, ei, agafem el pes del partit i és igual que estiguem davant que darrere. Ho veig des del porter fins a l'últim jugador, que ja tornem amb les errades, amb aquestes errades tontes, en regalar pilotes. Es va veure David a Madrid, es va veure Diego en un partit, en l'altre partit, i això això és un greu problema després de l'any passat, d'on veníem.
El que sí que es veu una cosa diferent, i tu, Uri, també una mica ho destacaves, és que en aquest partit sí que va ser determinants els que van sortir de la banqueta, i contrari una mica a lo que deies tu, Nacho, jo sí que crec que es va guanyar perquè van sortir les individualitats, perquè van sortir jugadors que van treure la qualitat que, bueno, que la necessitem, no? Què et sembla, Uri?
Sí, és el que he dit al començament. Són jugadors que han de fer un pas endavant. Per mi, Melendo va ser el millor del partit, el tantes vegades denostat en aquesta mateixa tertúlia. La veritat és que Òscar Melendo, no sé, jo crec que va tenir força incidència en el partit, li va donar un gol fet a Pedrosa, que no va gosar xutar, va tenir una oportunitat molt clara ell al començar la segona part, i després té participació en les jugades d'atac de l'equip. O sigui que...
Però això és mèrit de Melendo o és de mèrit del rival? Què et sembla?
És que esteu molt catastròfics. A mi, perdoneu-me, vull dir, jo podem ser crítics, però si estem en cas hipotètic, si haguéssim perdut, si no sé què, les errades, cony, també el vam marcar amb 2 gols de regal de l'Oviedo, quan vam anar allà nosaltres, us en recordeu o no? I després l'expulsió de l'Almeria, Calero, pues, coño, és que l'expulsió forma parte del juego. Si hay un error por parte de un jugador de Almería,
conocerás que el Almería le expulsan a uno y gana, y a ti te expulsan a uno y pierdes.
Pero es que computa en los partidos. O sea, es igual un regalo al jugador que te autoexpulses con una protesta o con una entrada de destiempo. Estas son cosas del juego. Y ya está, es que forma parte de eso.
Yo creo que debemos empezar a pensar que el equipo, o sea, el equipo no tiene calidad, y el equipo de este año en segunda no podemos tirar las campanas al vuelo, porque los que han venido este año, ninguno es titular. Es decir, ninguno te sorprende en calidad, ninguno dices que gran fichaje hemos hecho, esta va a ser la venta del año que viene. Al final, probablemente lo único que destaque no es lo que han construido los que están, sino Melendo, Melamed, que viene de la base. Es decir, que yo creo que en el Español, como siempre, como es una cosa que pasa siempre, pues no se trabaja bien. Y como no se trabaja bien, pues aquí tenemos los resultados. Tenemos el doble de presupuesto que el segundo, no tenemos el doble de equipo que el segundo, ni el doble ni siquiera mejor. Es decir, es que nosotros no somos mejores que el Leganés, ni somos mejores que el Almería. Con lo cual, eso vamos a sufrir. Y ahora cuando tú me dices, Melendo hizo un buen partido. Joder, es que lleva 4 años. Que haga un buen partido no te dice que sea un buen jugador. Hizo un buen partido. Es un jugador para mí fácilmente destapable, y hemos jugado contra posiblemente...
Pero a que haga un buen partido, pues me parece que es un gran paso para las críticas y palos que se le están dando. Entonces...
Pues ahora vamos a ver si los jugadores... Mira, todos sabemos, por ejemplo, Darder. Me decís, Darder hizo un buen partido. Mira, todos sabemos que Darder hace un buen partido. Lo que todos sabemos es que Darder no es capaz de hacer 2 buenos partidos. Con lo cual, cuando sea un señor que lleve 5 partidos seguidos buenos, diremos, joder, pues gracias, Darder, sí, mereces lo que ganas. Pero a día de hoy, Darder no merece lo que gana. Y el futuro del Español, si tiene que pasar por David López, que esta temporada ya ha perdido 4 balones... en el centro del campo, cerca de la portería, como jugamos en segunda, solo uno se ha traducido en gol. Es decir, pero cuando con este señor perdamos 4 balones en primera división, 3 serán gol.
Y ojalá, si es que eso lo quiero ver, si es que está muy bien que hagamos proyecciones y tal, pero es que si el tema ahora es subir y ya está, eso es al que ens ha dit.
No lo es subir, el tema es de que el Español no puede estar eternamente en esta noche, porque se hunde y se muere. Es decir, no podemos siempre...
Tal chip.
Estamos hablando del partido de Zaragoza, como si el problema fuera el partido de Zaragoza. El partido de Zaragoza,
bueno,
es el problema.
Vamos para adelante, Edu, si te parece, porque claro, el problema es que el Español, lo que está claro es que contra los rivales directos no ha funcionado. No funcionó ni contra Leganés, Mallorca, Rayo, ni Fuenlabrada, aunque queda más abajo. Y aquest mes, Uri, tenim al Sporting i a l'Almeria. O sigui, aquest mes hem de veure si realment donem aquest pas de ser competitius amb els que ho hem de ser, no?
El Almeria nos va a pegar un repaso. En el centro del campo nos va a matar.
Jo crec que l'equip aquí té la prova, vull dir, té l'orgull i l'ha de demostrar que tira endavant. Després ja hem de veure les coses, vull dir, el Leganés és veritat que va guanyar l'Espanyol, però per exemple després va perdre contra el Sabadell, va perdre també la setmana passada, i són aquí. És una lliga que la veritat, jo amb els companys que tinc que han anat seguint el Girona, em diu, tu prescindeix del rival que juguis perquè cada partit és una trampa. Vull dir, tu et pots pensar, ah, mira, aquest és de la part alta, doncs aquí patiré. I pot ser exactament al revés, que tu te'n vagis a Cartagena i l'ensopeguis. I la veritat, si ensopeguem a Cartagena, després contra l'Sporting ja pot ser el bon partit que vulguis. Vull dir, s'ha de guanyar cada partit i viure'l com una trinxera. Jo crec que Vicente Moreno, com que deus aus pelats de jugar en aquesta categoria, doncs ja sap de què va, i lògicament la seva proposta és massa maximalista, per mi no li treu prou suc al potencial que té l'equip, que segurament si n'és el xoc per qualitat acabarien d'uns dels partits més còmodament, però jo crec que amb aquest...
El futbol d'avui la velocitat pinta mucho, l'Espanyol és lento de nariz.
Si tinguis menys accidents i ja està. Després és veritat, el David va fallar el dia del Leganés, sí, falla el dia del Leganés, però és que qui falla en aquella jugada, per mi...
Sí, clar, una pedrada.
Que li envien des de la banda, ostres. Si no pots jugar, mai rifes una pilota cap al mig. És que és haver fet el futbol. Després el David, doncs, està lent, el que vulguis, però és que ella està a l'esquena i li ve una pedrada de pilota. Aquí l'error és a la gènesi de Fran Mérida.
Però a mi sí, permeteu, a mi el que em va preocupar sobretot del partit a Madrid és que a la mitja part, una vegada ja ens expulsen el jugador i estem 1-0, al final estàs 1-0, estàs en vale, si amb un jugador menys, és que regalem el partit. O sigui, ja et donaves compte, només veient els 5 primers minuts, ja t'adonaves compte que aquest partit s'havia acabat. No es va fer res per intentar ni tan siquiera empatar-lo, és a dir, va ser...
No, la sensació era que no ens facin molt de mal.
Sí, la sensació, una sensació, però que ja dius, vale, aquest partit m'està donant la mateixa sensació una mica de l'any passat, no? Et marcaven i, bueno, ja s'ha acabat. Ja no tenim, clar, per la diferència, no?, de l'Almeria, amb un jugador menys, sí, pateix per guanyar, però guanya. Però és que a nosaltres sembla que ens expulsin un jugador i el partit s'hagi acabat. No està jugant amb el Bayern de Múnich, no està jugant amb equips. Tenim que proposar més, tenim que ser més valents, és el que diem. Està jugant, ja no tens res a perdre. Ves a mort, a guanyar. No, ja dona aquella sensació. Per això parlava una mica del tema psicològic, no? D'aquella sensació de l'any passat, no? De, hòstia, ens han fotut un gol, s'acabó. Ja no hi més. Ja no podem solucionar això. Vinga, el següent partit, a veure què passa, a veure si tenim una mica més de sort. I aquí és on jo veig el gran problema ara mateix de l'Espanyol. No crec que sigui tot una falta de qualitat del jugador. Jo crec que amb qualitat jugador per jugador tenim més qualitat que la majoria d'equips, vamos, amb diferència. Però
el que passa és que queden posicions del camp que no estan definides perquè no troba un jugador que estigui a l'alçada, per exemple, de la resta. Continuem sense tenir algú que jugui per davant a l'esquerra que sigui determinant, i Fran Mella, per exemple, pues, està perdent punts cada partit. Penseu que se l'hauria de jugar amb Nico, Uri?
Hombre, yo clarísimamente, para mí es el jugador que más calidad tiene del Español. Y otra cosa que te voy a decir, no, a mí no me parece que el Español haya posiciones que no las tiene definidas. Es que el problema es que hay otras que sí las tiene definidas con jugadores que no valen. Ya te digo yo, para mí sigo pensando que Darder y David López no son jugadores de futuro, desgraciadamente, ni de presente. Es decir, el fútbol de hoy...
¿Pero qué alternativa tienes a Darder en este momento?
Los mediocentros de la Almería, pero si son... O sea, tú dices, mucha gente me dice, no, es que David es un tiarrón grande y no tiene tanto movimiento. ¿Habéis visto los dos de la Almería? Pero si, aparte de ser grandes, miden 2 metros y corren como bestias. Digo, ¿de verdad no hay jugadores que tengan cierta movilidad para poder mover el equipo y darle un poco de rapidez? Es decir, no, hombre, con la lentitud esa, ¿cómo podemos pretender que a un equipo se le vea chispa cuando la zona de creación tienes el mediocentro defensivo, el más lento de la categoría, y el que es un poco ofensivo es un jugador de mucho toque de pelota sin soltarla? Es decir, ¿cómo esperas que un equipo así corra? No puede correr. El Español con Darder y David López no puede correr nunca. Nunca, porque López lento y porque Darder tiene 10 toques. El problema no es ese. El problema es que empiezas a correr de muy atrás porque el equipo está muy echado para atrás con el bloque bajísimo que digo yo que hacemos cuando perdemos la pelota, que enseguida todo el equipo tiene recular y a partir de ahí ordenarse. Cuando quizá lo que habría que hacer es apretar un poco los equipos un poco más arriba para recuperar algún balón en zona peligrosa, que es lo que nos hizo el Leganés. Y cosa que pero ahí sí...
¿Tú creus que Vicente Moreno canviarà el seu pla i tirarà una mica més endavant? ¿O es mantindrà fins mentre les coses vagin mitjanament bé?
Jo crec que el pla estructural de Vicente Moreno és això. Ara, jo crec que ell l'ha d'adequar, d'equalitzar. És com el que li demanàvem a Machín l'any passat, no? Vull dir... vale, ho estàs provant, veus que l'equip no tira, doncs pues tu has de tocar, i aquí igual, veus que hi ha partits que ni els acabes de governar del tot, ni acabes quedant blindat, doncs escolta, adapta't una mica al grup que tens, perquè resulta que ni el mig del camp et permet controlar tant, doncs ves tu a fer mal, perquè és que si no te l'acabaran fent a tu, i ja està, vull dir... No sé, jo entenc el neguit, entenc els nervis... Jo el que ve a la fi, aquest escenari, era el que visualitzava realment, una temporada fotuda, a més l'Espanyol, sabem que s'ha de patir, i ja està, però no descarto com al pas de les jornades aquest creixement acabi passant, malgrat que crec que hem tirat pues, 3-4 jornades ben bones d'haver dit, vinga, fem una aposta endavant que podem, i això no s'ha fet, i ara es va doncs, una mica amb l'aigua al coll, perquè veus que els rivals s'han espavilat, i a banda ens estem trobant amb una segona, que hi ha 6-7 equips molt per sobre de la resta, i aleshores, clar, qualsevol dia que tu no guanyes penalitza. Aleshores, bé, valdrem l'evolució, veurem si la resta de rivals tenen la capacitat d'aguantar-nos el pols i a partir d'aquí ja acabarem de valorar els nervis. Però bueno, jo de moment crec que malgrat totes les apostes que puguem fer i intencions i alternatives que veiem, ara sobretot el que cal és guanyar a Cartagena i si pot ser fer-ho de manera convincent, per tal de, contra l'Sporting, fer aquest salt, aquest partit contra un equip de la zona alta i acabar de sentar les bases i que ens ho creiem d'una vegada, perquè és que si no ens costarà realment.
Sí, però el que està clar és que l'afició demana més perquè, bueno, aquests dies, si es veies les xarxes socials i els comentaris, eren que realment no estaven gens contents amb el que veien i començaven a demanar, bueno, demanar caps de, per tot arreu, no, Nacho?
Bueno, a veure, ja t'he dit que jo sempre que he sigut, em considero bastant pacient dintre del que és molta gent de l'afició i que sempre normalment amb els entrenadors tinc la sensació sempre que els fotem fora massa d'hora i tal. Jo aquest any no crec que sí, tenim que ser exigents, crec que tenim que donar com a mínim una imatge, el que t'he dit, diferent, no? Una imatge de, amb un 1-0, amb un Sabadell, o amb un 2-0, amb un Oviedo, amb un tal, no, o amb una Pontferradina, o amb, és igual, posa-li el nom que tu vulguis, no pots tirar enrere. L'Espanyol no pot acabar tancat allà com si siguéssim un equipet. Vull dir, nosaltres hem de sortir amb un partit i demostrar també una mica, pues això, no? El que diem sempre, que som un equip de primera jugant a segona. Al final és la mateixa mentalitat que si estiguéssim jugant un partit de Copa del Rei, que t'ha tocat un segona i que a sobre està jugant amb els titulars. No, setmana rere setmana no podem estar patint.
És un error.
Setmana i una altra setmana i una altra setmana.
Ah, que no. Això és un error, Nacho. És que no podeu continuar pensant d'aquesta manera. Si és que tothom que analitza la segona ho diu. És que us penseu que no sé què i tal. No, esteu a segona. Estem a segona, senyores i senyors. Si no et siguem al xip...
Però, Uri, és que això és complicat d'entendre perquè jo quan escolto els jugadors que diuen no, és que la segona és molt difícil, és molt llarga i no, o sigui, no penseu que això serà fàcil. I tu estàs dient un jugador que és de primera divisió, que ha jugat la Champions, que en teoria hauria de pensar, ostres, què estic fent tan malament per haver de dir això?
La segona divisió, perquè van ser el pitjor espanyol de la història, recordeu-ho, el pitjor espanyol de la història. Per tant, no vinguem amb rotllos que si primera...
I sigue siendo el mismo.
I que si l'any que ve com si anéssim a pujar, perquè és que això s'ha de demostrar jornada a jornada. I si no ho assumim, passarà errors com el dia del Girona, que tires un partit de la manera més imbècil possible per tirar-te enrere i deixar de jugar durant mitja hora. I és així.
Però
jugar.
Això és de mèrit teu, perquè si pots fer-ho i no ho fas...
De la primera jornada, doncs,
No és perquè la segona sigui molt exigent, és perquè tu ho has fet molt malament. Si tu estàs capacitat per fer-ho bé i ho fas malament, és de mèrit teu. No és cosa de la categoria.
No, però...
Des de la primera jornada, Oriol, dient exactament això, que el que no pot ser que l'Espanyol, a la que marca un gol al minut 55, es tiri enrere i aguanti el resultat, és del que m'he queixat des de la primera... No em digues que no.
També, i jo també.
I tu em deies, bueno, però es va guanyant.
Segurar, i l'altre és passar-se.
Que no es guanya. Llavors, quan no es guanya, es comença... Llavors, salten les alarmes, no? Si el problema és que tindrien que haver saltat les alarmes des del dia 1. No és que la segona sigui molt difícil, és que tu quan fots 1-0 dius, vale, ja ha acabat el partit, tots enrere. I és veritat, durant molts partits hem sigut l'equip menys golejat, no ens fotia un gol ningú, també perquè la meitat foten la pilota fora. Bueno, bien, quan t'han tocat tres equips mínimament serios, ja no te l'han fotut fora, ja te l'han fotut dintre, i et demostren que aquesta tàctica tan garrapa, tan tacanya de hòstia, 1-0, vinga, tot per atràs, et funciona quan et funciona, però és que al final et penalitza. No demanem guanyar tots els partits 5-0, però sí que demano guanyar-ne algun, perquè el Mallorca l'altre dia, sense fotre res, va fotre 4. I tu veus que és un equip solvent, conyo, i que juga, i el que diem, jo el que m'agradaria veure a l'Espanyol, de tant en quant, ve un Saragossa que no ha guanyat a ningú, hosti, macho, marca les diferències, que es vegi que tu ets un equip, ja no perquè siguis el més car, però, home, tens jugadors amb una qualitat infinitament superior. Es té que veure aquesta diferència. Jo vull veure diferències amb el Sabadell, vull dir, veure diferències amb equips que realment... Amb l'Almeria entendria que sigui un partit, amb l'Sporting, que sigui un partit dur i que et costi guanyar-lo. Però cada setmana tenim que el mateix... I no és perquè l'altre equip sigui millor que tu, ni de lluny. És el problema que amb molts equips és... Marques el 1-0 i el tires enrere, per dolents que siguin. Si els deixes arribar fins pràcticament a l'àrea, normal, que t'atxutaran, i un córner, i un altre córner, conyo, de tant en quant la cagaràs, perquè és el que ens ha passat. És que tots els partits que hem perdut, la majoria ha sigut, o que hem empatat, ha sigut per deixar el partit, bueno, per el que diem, amb el 1-0, doncs, bueno, vinga, que vinguin. I això és el que ens queixem, no d'una altra cosa. Jo no em queixo de que un partit et compliqui o que em perdis. Jo prefereixo perdre, com l'altre dia el Leganés, que ens fotin un bany, tonto amb partits d'aquests 1-0.
probablement és la fórmula de Vicente Moreno, que és guanyar els partits d'aquesta manera perquè sap que és el que s'ha de fer a segona divisió, però clar, nosaltres demanem més perquè és la nostra obligació, demanar més, no, Edu?
No sea consciente del equipo que tiene y diga, vamos a apretar los dientes en donde somos fuertes, que es en defensa. El Español ahora parece ser que nuestros dos centrales, pues, todo y que ahora no están en su mejor momento, pues están funcionando. La defensa parece que aún medio funciona, pues vamos a aprovechar defensa que funciona, en la calidad de los dos de arriba, y como sabemos que no tenemos creación, pues una vez marquemos, intentar defender. A lo mejor el mismo Español es consciente de las limitaciones que tiene. Me sorprendería también, porque ahí en el centro del campo hemos hecho inversión, es decir, que ahí ha venido el Keydy Barre, que no acaba de funcionar, el chico este que siempre se me olvida el nombre, que jugó contra el Zaragoza, que hizo un partido lastimoso, y parece que no acabamos de tener un centro del campo solvente. Yo creo que es donde el Español sufre.
Bueno, lo que está claro es que lo de mantener la portería cero empieza a ser un axioma, porque además venimos de donde venimos, y se nos ha acabado el tiempo, compañero, ya hablaremos otro día, porque mañana